Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Som 7 de setembre, setmana absolutament tranquil·la, amb el programa 517, el Green Meteo Mauri, que tot seguit començarem. Abans, titular dels temes de les entrevistes que abordarem. L'entrevista Green amb en Franco Mino, director general de Sonen Ibérica. Podríem dir que la bateria europea per excel·lència per l'autoconsum a casa o al comerç. Llarga triple plus, consum responsable, civisme, les zones de bany, interiors, mobilitat green, el tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona que agafa velocitat, i empresa i comerç a triple plus, Nactiva. Nactiva és el primer fons d'inversió en capital natural. Som digitals, no ens sentireu a la ràdio. Aquest és el nostre element diferenciador. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, més de 28.000 seguidors, i al Twitter ja som gairebé 81.000 seguidors.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
I els últims 8 dies que ens han portat monotonia, monotonia àmplia, si no fos per un episodi de primeríssima divisió, això sí, en un raconet del país, però diu-n'hi-do, aquesta bossa freda, aquesta gota freda, meteorologia més moderna d'Anna, de pressió aïllada en els nivells alts i en definitiva una situació típica de tardor, aquest cop, altre cop, i molt probablement agreujada per l'escalfament global. A Santa Bàrbara, 269 litres per metre quadrat, és l'indret on va ploure més el cap de setmana passat. Destrosses notables, però el Canà van ser 243 litres per metre quadrat. El massís dels Ports, al peu del Caro, 200 litres per metre quadrat. I altre cop es repeteix allò que hem sentit sovint amb els episodis mediterranis d'aiguats torrencials, ja siguin extensos o ja siguin tempestes locals, o fins i tot inundació fluvial, com en el cas dels aiguats del Pallars Sobirà i l'Aran del 2013. Vivendes, urbanisme, enmig d'allà on transita o transitava l'aigua. En definitiva, mala peça al teler, perquè l'urbanisme ha de ser determinant en els pròxims anys i dècades per minimitzar l'impacte del canvi global.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Cap a la platja, concretament la Ducata, el Masnou. Mariona Rifà amb aquesta xafogó que diu, perquè el cel blau hi era en aquesta fotografia, una mica esmorteït, potser m'atreveixo a dir amb pols en suspensió. És una foto del 20 de juliol, per tant, és antiga, no és d'aquests dies passats, estrenem temporada. I bé, un paraigües, una o dues persones, no ho sabem, i un veler surcant les aigües del Maresme.
L'entrevista.
José Luis. Lluís, què tal?
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Comencem amb energia.
Comencem amb energia i jo crec que amb aquesta entrevista esvairem molts dubtes, perquè jo crec que en conjunt Espanya és un país on, segons quins comentaris, segons quines línies, jo crec que estan fent, i ho hem explicat aquí moltes vegades, molt mal a les energies renovables, a l'autoconsum, al vehicle elèctric, etc., a diferència de molts llocs d'Europa que, bé, ens porten anys llum de desenvolupament. En aquest sentit, jo crec que avui, amb la gent de Sonnen i concretament amb el seu director general, Franco Mino, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Esvairem alguns dubtes en aquest sentit i ens aclariran sobretot què és aquest món de les bateries en vivendes, ja siguin comunitàries, ja siguin individuals, si duren aquestes bateries, si, escolta, és com la Barta de tota la vida, amb tots els respectes que
jo crec que hem d'entendre, i des del sector han de fer un esforç per entendre, perquè ells són especialistes, i tenim la tendència a pensar que el nostre univers és l'univers general, i no és així. Manca cultura energètica en aquest país.
No, absolutament.
Tot ha vingut absolutament sobrepassat. Ens ha atropellat a tots els que ens dediquem a fer divulgació, com no ha d'haver atropellat els ciutadans. És per això que la feina de pedagogia i d'explicar i de posar una mica de claror és fonamental, perquè socialitzem uns conceptes que donem per fets i que la gent no coneix. I això genera distància, i la distància genera desconfiança. És per això que hi ha tanta gent que no es mou, quan està claríssim. I tots pensem, com és possible que, tenint la teva possibilitat, no posis una bateria a casa teva o no posis unes plaques? Perquè la gent no en té ni idea i té por.
Mm. Por de què, Frank?
És desconeixement. La gent tendeix a pensar, parlant del concepte de bateria, doncs agafes la bateria del mòbil que tenim tots a casa, i aquesta bateria sabem que cada 2 anys has de passar per canviar-la o veure què li passa, que no acaba durant el que durava, val? Llavors aquest desconeixement de que totes les bateries es engloben dintre el mateix conjunt és un problema, perquè les bateries n'hi ha de molts tipus, d'acord? I estem acostumats a parlar d'un tipus de bateria, que és la que tenim al mòbil, els portàtils, però hi ha bateries amb tecnologies de fa més de 15 anys que són bateries que poden durar dècades, i que són bateries que n'hi ha a milers de muntades ja a diferents llocs del món. I em penso que aquest concepte de que una bateria per tota la vida és un concepte que la gent no té clar.
Liti, ferro, fosfat.
Exacte. Ens movem en un mercat en el qual es va començar amb una tecnologia que és la NMC, níquel, manganès, cobalt, però amb Sonnen ja porten 13 anys que van començar la primera bateria amb LFP, liti, ferro, fosfat. Llavors, una bateria de liti, ferro, fosfat amb les garanties d'un fabricant europeu i fabricat d'una manera conscient i amb una sèrie de pautes, doncs pots arribar a tenir, de garantia de fabricant, 10.000 cicles de funcionament. O sigui, la paraula 10.000 cicles de funcionament garantits per un fabricant, doncs això és tan senzill com pensar que un cicle d'una bateria és aquell de càrrega sencera i descàrrega sencera. Sí? Llavors, com es carrega una bateria? Molt senzill. O sigui, si a casa tenim plaques fotovoltaiques, doncs aquesta bateria es carregarà al migdia amb aquest excedent solar que tenim a casa nostra, perquè arriba un punt que ja a casa, quan ja no saps què més consumir, perquè ja has fet anar rentaplats, has fet anar la rentadora, has cuinat i has acabat de planxar si podies, llavors tens un excedent que no saps de què fotre'n. Llavors què fas? Doncs agafes i carregues aquesta bateria. Aquesta bateria la carregues al migdia i a la nit quan arribes a casa la tens a punt per poder-la utilitzar i fer ús d'ella per la teva vida quotidiana, que la facció, bomba de calor, val? Cuinar i tots els usos de casa nostra. Doncs això és un cicle. Carregues el dematí, migdia, i descarregues a la nit. 10.000 cicles, si feu el número ràpid, són 27 anys de garantia de funcionament de fabricant, val? Que et diuen que aquest equip està pensat per poder garantir aquests 27 anys de funcionament. Per tant, imagineu-se.
Clar, aquestes bateries de liti-ferro-fosfat, saps perfectament que és la que porten una marca americana de cotxes molt coneguda, bé, o una part dels models, i llegint sobre elles et deixen molt clar que, escolta'm, baixar del 85% d'eficàcia fins a 400.000 quilòmetres és difícil que passi, i fins i tot baixar del 70% fins a 700-800.000 quilòmetres. Per tant, clar, no tenen res a veure amb una bateria d'un mòbil, i amb garantia, en el vostre cas, de fabricant de 27
anys. Estan pensats els equips per durar 27 anys.
O 10.000.
O 10.000 cicles.
10.000 sí. cicles.
Llavors, penso que és un factor que fa canviar la manera en com veiem les bateries. I és més, si ens anéssim a buscar l'apartat sostenibilitat, que també és un punt que en aquestes xarres que fas per aquests mons, doncs la gent sempre et ve a dir, escolta'm, i el tema del Congo, ja hi som. O sigui, és que sabem que les bateries doncs, van extreure un mineral, val?
Però és curiós, tu fixa't que ningú es planteja, els 8.000 milions de telèfons que hi ha al planeta, ningú es planteja, no es preocupa per les bateries del telèfon, perquè... No, José Luis, ja m'entens el que vull dir. És a dir, és una tecnologia que tots assumim que és necessària. Tots assumim que hi ha fàbriques de telefonia mòbil i tots d'això. Però, en canvi, hi ha algú que no li interessa, evidentment, i és, en general, la indústria automobilística tradicional, que això de les bateries i canviar cap elèctric acabi de funcionar.
Llavors, primer, qui és el culpable d'aquesta situació? Perquè quan anem a parlar d'electrificar la mobilitat, o anem a parlar d'acumuladors o de bateries i de la revolució que això pot suposar, no només a nivell de reduir emissions, sinó de sostenibilitat econòmica també de les llars, sempre surt aquesta veu que està a tot arreu, que diu això, l'origen de les bateries, la petjada de carboni de les bateries. Insisteixo, se n'ha fet un esforç de socialitzar i de divulgar des de Sonnen, per exemple?
Nosaltres, un dels principals motius és fer entendre que les bateries de llarg recorregut i llarga vida doncs, tenen un procés de fabricació en el qual es requereix uns elements que no són els crítics que ara tenim ara mateix. O sigui, el níquel, el manganès i el cobalt són elements que són difícils de trobar, val? I que generen segons quines tensions en alguns llocs on hi ha molta aquesta quantitat d'aquest material. I en canvi en Sonnen sempre vam apostar per anar a liti ferrofosfat, val? Que vol dir que el liti doncs és un mineral que cada cop hi ha més tendència a trobar més recerca perquè la mineria s'està treballant i s'està enfocant per anar cap aquí per buscar més liti, però una bateria de Sonnen té només un 1,5% de liti. O sigui, un 1,5% d'aquella bateria està utilitzant liti. I, a més, el gran avantatge és que, passat aquest temps que us he explicat, aquests 27 anys de garantia de funcionament de l'equip, val? Doncs aquell liti encara és allà dintre. O sigui, no ha desaparegut el liti, l'únic que ha perdut és les propietats químiques. Llavors, quin és el gran avantatge? Que empreses com Unicorm o Redox Recycling ja d'Alemanya, el que està fent és extreure aquest liti que ha perdut les facultats i el tornen a posar en procés per poder reaprofitar.
De regeneració.
Per tant, la regeneració i l'aprofitament d'aquests equips és un punt clau. Llavors, la mateixa persona que munta un equip d'aquests a casa seva ja està comprant també el reciclatge d'aquesta bateria. Imagineu-vos quan d'evolucionat està això respecte a la visió que tenim aquí de com adquirim aquest producte i com fem funcionar aquest producte
nostre. Per tant, una pila d'imprecisions interessades i fakes per tot arreu.
Quan Sonnen arriba a Espanya, suposo que ve d'un mercat madur, entenc, i es troba, doncs això, un mercat per fer-ne. Quins són els obstacles que esteu trobant més enllà dels administratius i dels...
Sí, l'obstacle, bàsicament i principalment, és que la gent en aquí li costa anar a buscar la qualitat. O sigui, el mercat que ens trobem aquí és un mercat que va molt sensible al preu. Llavors, intentar fer ponderar un equip que té una durabilitat de la cosa que he comentat tan llarga, val? Llavors la gent diu, escolta'm, primer de tot els costa creure que això és així. Quan els hi demostres els equips que té muntats i aquests 130.000 equips que tenim repartits per aquests mons ja funcionant, els hi demostres que hi ha una durabilitat certa, no és algo que tu treus de la màniga. Llavors, el primer de la gent és que posi sobre la balança què vol dir tenir una bateria que li durarà tota una vida enfront d'una bateria que està en dubte, segons quines bateries arriben, de quina certificació tenen i quina durabilitat tenen, perquè són productes de vegades molt nous que no tenen aquesta... Llavors, la gent costa que entengui que encara que la bateria tingui un cost afegit superior a un altre, aquest cost afegit és molt fàcilment amortitzable si tens una bateria que saps que durarà tot un temps.
Home, 27 anys i hi ha matrimonis que no duren. Vull dir, clar, aleshores... o parelles.
I l'altre hàndicap és que valorin producte europeu. O sigui, ens estem trobant amb una dependència de producte fabricat fora d'Europa que vulguis o no vulguis ho acabarem pagant tots plegats. Jo sempre dic, escolta'm, intenta fer que dintre el que puguis comprar sigui producte que sigui més de proximitat. Llavors, fer valorar producte de proximitat, producte europeu. Penseu que estan sortint 11.000 equips nostres cada mes de la fàbrica que hi ha a Baviera. 11.000 equips cada mes. Val? I a més, farà dues setmanetes vam treure una nota de premsa en la qual fèiem un altre torn perquè Alemanya no es dona l'abast. O sigui, la consciència que tenim a Alemanya en com s'utilitza l'energia, com ets d'autosuficient a casa teva, això és un valor afegit que la gent allà ho premia. I més, veient el que ens ha passat, que en un moment o un altre tenim problemes del preu que es pot triplicar i la gent diu, jo on te puc invertir i on te'n veig més segur casa meva, ets en ser el màxim d'autosuficient. No dependre del que pugui passar a l'exterior.
Tu deies unes bateries d'un valor afegit notable, una fiabilitat, durabilitat. Parla'm d'una vivenda tipus i d'una bateria tipus que tu li posessis. I què valdria una bateria d'aquestes? Evidentment, la informació es pot trobar al web, sí, es pot demanar, etc. Però fes-nos un titular en aquest sentit.
Mira, penseu que a dia d'avui, bateries d'aquest tipus que us he explicat, en qualitat, fabricació europea, que només contenen 1,5% de liti, amb tota la durabilitat que tenen...
És que fixa't, aquesta dada, quan et diuen, és que no hi ha prou liti al món, no? Allò, pam, 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 i dius, bé, tu ja saps que ara s'està investigant amb les bateries sòlides...
La mineria del reciclatge.
Amb el sodi, sí, amb altres elements, i dius, no, és que porta un 1,5% de liti. Sí. Això
porta un 1,5% i és una tecnologia madura que ja porta 15 anys al mercat.
Sí,
o sigui, la primera patent que va sortir de l'FP, el que us he parlat, és Sony. La primera patent fa 15 anys. Per tant, el tema és que és madura. Per què cal esperar una tecnologia si ara ja pots començar a estalviar des del mateix dia que col·loques això a casa teva? Aquest és el concepte. Llavors,
fes-me el titular.
Fai el titular. Avui, si nosaltres volem tenir la màxima independència a casa nostra, de manera que no ens hagi de preocupar què passarà amb els preus de l'energia i que puguem tenir una tranquil·litat en quant al subministre elèctric i energètic a casa nostra, val? No estem anant més lluny de que per 4.800 euros pots tenir un equip a casa teva, no una bateria, una pila, sinó tot un equip sencer. O sigui, en diuen en anglès all in one, tot en un, val? Que et permet que tu les plaques fotovoltaiques que tens a casa teva els puguis directament connectar en aquest equip i allà dintre hi és tot. Tot el sistema
tot,
de control...
Tot què vol dir?
Sí,
vol dir que si et quedes sense llum, tindràs llum a casa?
En principi que no et quedes sense llum.
No, vull dir de la companyia, de la general.
A diferència dels nostres companys de zona en Austràlia o Estats Units, que allà la xarxa és molt menys estable que aquí... Les bateries Onen permeten poder també poder disposar d'energia encara que no tinguis alimentació de xarxa. Val? Per tant, és una alimentació més de backup, o sigui, per uns mínims, però et permet...
Però et permet amb els elements crítics de casa.
Elements crítics de casa, fins i tot si convé la vitroceràmica, doncs sí, també
allò,
la pots fer anar...
Hem de fer el dinar.
Ah, això mateix. Per tant, jo penso que poder tenir aquests equips que... O sigui, la gent... escolta'm, jo diria que ara mateix devem estar sobre els 1.700 equips muntats per aquí a Espanya ja, val? 1.700 famílies que s'han sumat en aquesta revolució, val? Doncs aquestes famílies que veuen que poden autovestir a casa seva fins a un 95%, o sigui, gairebé ser totalment independents energèticament, els dona una tranquil·litat, els dona una pau de dir, escolta'm, què passa amb l'energia?
És que se me'n fot, perdó.
Se me'n fot, és igual, perquè jo tinc una autosuficiència que em permet poder calentar-me, cuinar, poder estar amb la meva família. Per tant, sí, escolta'm, he d'afegir a les meves fotovoltaiques aquests 4.800 euros, però quina tranquil·litat em dóna això a mi?
I escolta'm, em vindrà un senyor a portar-la allò bastant suat amb el carro i em deixarà allà al mig de la cuina una bateria i diré, bueno, escolta, què m'has muntat aquí a casa? Com és l'equip que ocupa?
Perquè us ho feia una idea molt fàcil, vindria a ser de la mida d'una nevera, però en comptes de fer 60 de fondo, fa 20 de fondo.
Val.
Sí, per tant, i a més, si aneu a la web, veureu que és molt bonica. O sigui, a més, és bonica. O sigui, no,
podria
no...
ser com per penjar-hi les tovalloles del bany.
Sí, per exemple.
Sí, allò, com
sí,
allò...
Sí, però que no es veu un equipament industrial.
D'aquí té radiadors, doncs aquells radiadors d'aigua.
Sí, aquesta és la idea. Llavors, a més, cal dir que aquests equips són molt segurs. O sigui, la tecnologia LFP, un altre punt important que té és que per química no pot mai deflagrar, ni explotar, ni encendre's. Mai.
Ni implosionar, que ara està tan de moda.
Sí, sí, sí. Hem sentit molt dir el tema de la implosió. O sigui, aquestes bateries, i els oients poden anar a mirar vídeos per internet que hi ha, doncs hi ha gent que els foreda dintre laboratoris i veuen que ni exploten, li deixen anar un suquet i punto.
Val?
Per
no
tant,
exploten.
Es poden col·locar a dintre la casa, sense perill, val? I a més, doncs, tenen la capacitat de poder ser molt fàcils d'usar. O sigui, aquest equip, un cop el col·loques a casa teva, funciona sol. Ell, si veu que hi ha sol, tira el màxim que pugui de sol. Si veu que li falta sol i ha de tirar una mica de potència perquè no en té prou perquè hi ha dintre la casa amb ús, tira de la bateria. O sigui, pot barrejar la potència de la fotovoltaica i unir-la amb la de la bateria. I si no hi ha ni bateria ni sol, tira de xarxa. Tot això automàtic, sense que la gent hagi d'estar patint de com regula, de com va aquest equip.
Però insisteixo, no vol dir que hagis de tenir plaques solars, sinó que pot ser que tu diguis, escolta'm, tinc un perfil de consum que gasto molt en hores crítiques, hores doncs, tensionades de preu, i jo intel·ligentment doncs, acumulo quan és barata l'energia.
El que està passant a altres mercats molt més madurs, d'altres companys, com tenim Austràlia, o Estats Units o Alemanya, que van molt avançats amb l'implementació de renovables, estem veient que hi ha molta generació al migdia, i en moments punta, no hi ha prou demanda, doncs això fa que baixin els preus en picat. I en canvi a la nit, quan tothom arriba a casa, tens aquesta pujada de preus. Per tant, aquesta volatilitat de preus, està clar que la bateria la fa un cavall guanyador, perquè en moments en el qual l'energia és zero, com hem vist durant el mes de febrer, març, abril, que eren 6 hores zero, pots carregar la bateria i llavors en pots fer ús a la nit quan aquest preu d'energia pot haver duplicat o inclús pot haver triplicat el seu preu. Per tant,
jo crec que està claríssim que tens producte, està claríssim que tens preu, està claríssim que tens confiança, i el problema és el client, és a dir, portem 10 anys parlant d'aquests temes en aquest programa i n'hem vist a gent explicant el que en principi havien de ser aventures. No és el cas perquè està consolidat i està contrastat. Insisteixo en que què podeu fer perquè aquest client s'avingui i se n'adoni que això és una oportunitat, no és una despesa, sinó que és una inversió. A més, pel que dius, a curt termini, és a dir, que és menys d'un cotxe elèctric o menys d'un aïllament de llar. És a dir, que jo la veig claríssimament. El que trobo és que totes aquestes condicions en aquest país, ara, en aquest moment, falta el client.
Mira, et donaré un valor, et donaré una dada que em penso que serà prou atractiva. La bateria que avui l'utilitzem per autoconsum, o sigui, per poder autoconsumir i poder doncs, tenir aquest autoconsum 24 hores, que és el que permet tenir la bateria, o sigui, que la nit també puguis disposar d'aquesta energia que has emmagatzemat al migdia de renovables, doncs és un primer pas. És un primer pas. Però el que està fent Zonen a diferents llocs del món és fer que aquesta família que té autoconsum també pugui participar d'una revolució energètica i poder participar d'un nou model energètic al mercat. Què vol dir això?
Que avui, col·locar energia.
Que avui, a Alemanya, doncs una comunitat energètica de debò, i en podem parlar de què és una comunitat energètica de debò, no el que
ara
tenim
en parlem
aquí,
perquè val? A més, darrerament hem tingut notícies importants respecte a traves.
Això mateix. Nosaltres des de Zonen tenim una part important i aquí tinc en Gorka, que estem fent molt de lobby a diferents associacions importants espanyoles per fer que la regulació del mercat espanyol s'obri a que les famílies puguin participar de com es fabrica, de com es comparteix, val? De com es genera aquesta energia. Val? Per tant, hi ha una gran oportunitat de copiar el que estan fent altres mercats i fer que una família que avui tingui fotovoltaica i bateria a casa seva es pugui agregar amb altres veïns, i quan dic altres veïns no 10, 12, sinó milers de famílies.
Això és la comunitat, val? Zonen.
Sí, sí. Les comunitats energètiques de Zonen, el que permeten altres mercats és que milers de famílies puguin agregar els seus recursos distribuïts per poder competir o per poder col·laborar, vale, amb grans generadors d'energia d'altres mercats. Val?
Però per tant, te n'adones que això que estàs explicant és molt difícil d'entendre en aquest mercat que fins fa 4 dies estava absolutament números clausus, és a dir, que era un S, bàsicament, qui decidia tot això. Això requereix una explicació, una socialitat, anar a picar porta, però explicar aquests conceptes.
Avui podem dir que el govern està començant a empalpar-se d'aquests missatges de fer que el nou model energètic, un punt central sigui la família, el ciutadà, l'empresari, que pugui participar d'això. I aquest missatge, està clar que si només el donem quatre evangelistes, serà molt difícil que arribi a bon port. Però si aquest missatge el comencen a comprar les administracions i comencen a dir, tenim l'oportunitat d'aquest nou model energètic sigui participat pels ciutadans, i tenim l'oportunitat d'empoderar els ciutadans, i tenim l'oportunitat de que això no només vingui d'un sol punt central, sinó que vingui de milers de famílies que poden participar d'aquest nou model.
És cert. I nosaltres aquesta... hem estat una d'aquestes evangelistes i hem estat al seu despatx fent el programa en directe.
Sí, la Teresa Rivera, vam fer-li l'entrevista a Madrid.
És
a dir,
que és una d'aquestes evangelistes. És per això que insisteixo pensar com és que triguem tant en adonar-nos d'aquestes oportunitats.
Sí, però José Luis, ara anem al moll de l'os, i que el Franco Minó, com a ideòleg de l'espai zero de Dolot, un referent, etc, i experiències mil en el... Estic pensant en el càmping...
La Ballena Alegre.
La Ballena Alegre, etc, etc. El Frank ho viu, la Teresa Rivera ho viu, però aleshores la Teresa Rivera, quan surt del despatx, tu saps, i travessa segons quin carrer, etc.,
doncs, el passeig de la Castellana,
es pot trobar amb pegues, m'entens?
Moltes.
Es pot trobar amb ventades, amb un autobús que gairebé l'atropella, etc. És a dir, que al final hi ha gent que està lluitant, però hi ha unes rèmores, i ho hem explicat aquí molt clar, i fa poc la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, arrel de 15 denúncies, doncs entraven inspectors a les seus centrals d'Endesa i de Naturgy. Hi ha gent que està endarrerint això expressament. I no és que ho digui jo, hi ha aquesta denúncia.
Doncs espera. Perquè la que se'ns ve a sobre, per perspectives, és encara més inquietant. Per iniciatives com aquestes, que són iniciatives de futur, i que tu has dit una cosa molt important, que són iniciatives per les famílies i per les persones, finalment. Que això no està renyit en absolut en fer negoci i generar feina i generar, m'entens, llocs de treball, que és el que fan aquest tipus de companyies.
Sí. Segurament sempre he pecat optimista, vull dir que...
Però el temps et dona la raó. Sí, en aquest programa ens dona la raó. El que passa és que estem en un país que hi ha...
Doncs, totalment.
Doncs... Hi ha una directiva europea que marcarà el camí ben clar cap a que es pugui obrir el mercat cap als agregadors independents, val? I aquesta directiva és molt ferma, val? I llavors, quan veiem milers de famílies empoderades, com perquè amb un sol clic de software puguin permetre's el tema de poder segregar i poder competir amb potència amb grans emissors de CO2, val? O sigui, amb la teva petita instal·lació pugui... O sigui, és la força aquesta que sempre fico amb els nanos, de les formiguetes.
O sigui,
la pel·liculeta aquesta que estem mirant sempre de les formigues, són capaces de lluitar amb les llagostes. O sigui, quan veiem que milers de famílies tenen la capacitat de poder fer això, serà el moment de fer el clic.
Per això s'ha de multiplicar aquesta base, i per això s'ha d'intentar promoure que cada vegada en siguin més, que entrin en aquest tipus de dinàmiques, perquè si no, serem fràgils i estarem encara a les mans, serem unes titelles d'aquests que ha dit el Francesc.
José Luis,
sí,
l'any passat nosaltres vam multiplicar per 5,5 la instal·lació de bateries respecte al tren. Val? Per tant, jo em sembla que el moviment hi és. La gent s'empalpa d'aquest missatge, hi ha un component molt emocional, val? Però també hi ha un component de dir, escolta, no vull preocupacions i vull poder alliberar tots aquests puja i baixa de preus.
Aquest component i econòmic.
Clar, ara que dius els puja i baixes, per entendre-ho, i a mi em poses un equip de Sonen i posem per cas que jo estigui a la tarifa que jo en dic variable, és a dir, que vés a saber què pagaràs
això
a quina hora.
Mm-hmm.
No? Però vés a saber quina hora pagaràs, aleshores ens entenem, no?
Sí.
D'acord, és a dir, el preu fixe o d'això. Entenc que si tu poses la bateria, l'equip té la capacitat de saber cada dia quin és el preu, perquè està connectat per wifi, i diu, avui jo t'emmagatzemo energia barata
a les 11,
aleshores, i te la deixo anar quan és cara?
aquesta operativitat Zonen ja la té a diferents mercats del món. Nosaltres el que estem fent des de Zonen ara mateix és tot l'equip de R+D està treballant com perquè aquests 1.600 o 1.700 equips que tenim instal·lats ja, a la que hi hagi l'actualització, puf, es volqui.
Compri de bon preu.
Sí, sí, o sigui, que això automàticament pugui anar... Llavors, nosaltres ara mateix, l'usuari final, el que pot fer de manera molt senzilla és dir-li, escolta, la bateria, programar-la, com perquè d'aquesta hora a aquesta hora pugui fer segons quina actuació. Val? Uh-huh. El següent pas immediat serà aquest que us dic. O sigui, que tu puguis anar a mirar el pool i que hi hagi aquesta actualització automàtica.
Que li entrin les dades i...
Un concepte que no m'ha quedat clar i que crec que és important. Has dit que havíeu crescut un 5% o multiplicat per 5?
Multiplicat per 5.
Val. I aquesta dinàmica no la podràs mantenir. N'ets conscient. Aquest creixement no és un creixement natural.
El que va passar l'any passat, de que els preus van multiplicar-se per 3 i per 4, va fer que, òbviament, la gent digués si vull posar els diners en algun lloc, és en això. Mm. Val? A més, veníem d'una pandèmia que la gent va estalviar diners i molta gent va invertir
en casa seva
i en seguretat. Mm-hmm. Val? Llavors, ens trobem també en un concepte de que ara mateix hi ha una pujada del tipus d'interès i això també hi ha gent que es preocupa i diu, ja, com ho hem de fer, però repeteixo que la gent li ha quedat a l'interior una preocupació del que pot venir, el que pot passar, que ens fa que encara hi hagi moltes famílies que vulguin invertir en aquesta seguretat pròpia a casa seva.
Clar, clar.
Per tant, el que va haver-hi l'any passat és un creixement exponencial molt bèstia. Però el que ens trobem aquest any ara nosaltres és que no anem amb aquest creixement tan bèstia, però anem creixent a un ritme sostenible i bo. Val? Val. Per tant, no hi ha una davallada. El que hi ha és un creixement sostingut, no la bestiesa que van tenir l'any passat. Val?
Perquè el preu de producte no baixarà. Aquests 5.000 euros és un preu competitiu ara. No,
nosaltres mai hem tingut falta de producte. Això que es va dir de falta de producte, falta de... Que
components.
Només podies anar a comprar producte asiàtic... Nosaltres, Zonen, mai... I això és perquè, principalment, tenim fabricació europea. I això és un factor important. Val? L'altre factor és que cada cop hi ha més liti, cada cop hi ha més cerca, cada cop se'n troba més, i és possible que hi hagi una davallada de preu en quant a liti. Mm-hmm. Val? Per tant, i nosaltres no hem tingut pujada de preus des del producte de l'any passat. Val? Per tant, anem mantinguent el preu. Sí? Això ho repeteixo, perquè és producte europeu, val? I perquè hi ha un estudi que ens permet tenir una traçabilitat. O sigui, nosaltres portem fabricant bateries de fa 13 anys. Val? Per tant, tenim molt de know-how ja après. Mm-hmm. Tot i que anem innovant, eh? O sigui, tenim la dècima generació d'equips, val? I això fa que tinguem una recurrència en quant al producte que estem fabricant. Però no hi haurà una pujada de preus en quant a aquests equips, a no ser que tinguéssim una falta de subministre per alguns punts claus.
Que no està previst.
Que nosaltres això en principi no tenim previst.
Molt bé.
Hem arribat al final. El Frank Comino és director general de Zonen Ibèrica i, per tant, ens ha explicat tot això, però, com deia abans, és l'ideòleg de l'Espai Zero d'Olot, que és un referent en el nostre país, etcètera, etcètera, i com heu escoltat, doncs... Amb ganes i amb empenta. Escolta'm, n'anirem parlant perquè això continuarà.
Aquesta comunitat Zonen ha de créixer, perquè seria una bona notícia, no només per Zonen, evidentment, sinó pel país.
Ja ens comencem a conèixer i a mi em mouen moltes més coses que no només créixer a nivell de números empresarialment, que sí, que és important. Si créixer en sumar que hi hagi una revolució energètica, em créixer en sumar que hi hagi una oportunitat pel ciutadà, val? I em créixer en veure com fem aquesta pedagogia que estem fent entre tots, la puguem multiplicar en programes com aquests, que us agraïm sempre que ens hi convideu per mirar de fer divulgació i fer més creients.
Perfecte. Frank Comino, un plaer, una abraçada.
Adéu-me, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Va, ens portes civisme.
Sí, a les zones de bany.
Zones de bany.
I ja estàs. I què estàs pensant? A les platges, no? Civisme a les zones de bany. Què farem a les platges? Nol! Com diria aquell. Nol! Sí. Estem parlant d'un altre àmbit de les zones de bany, que a Catalunya és tan important, no, evidentment que no tant, però com a mínim pels que ens agrada anar-hi, és un factor sorprenent, que són les zones que estan ubicades a la vora dels rius. Estem parlant de, doncs això, de pous, de
zones de bany interiors,
zones de bany interiors.
No és la platja.
No, per què sempre ens anem a pensar quan parlem de que arriben les mesures de qualitat a les zones costaneres? No, també hi ha molta gent que hi va a espais més recòndits, que tenen aquest tarannà més, si em permets, són paratges més íntims, no? Com si diguéssim, i més idíl·lics, en tot cas. I a Catalunya en tenim una pila. Tu segurament que t'has banyat algun tram de riu, alguna riera, algun... Doncs sí, ja en soc conscient, algun episodi ni sentit. Jo també. I a més, també...
Pantans, i els pantans, ja ho saps, o algunes superfícies lacustres, saps que quan poses els peus i els peus se t'esfonsen al llot... Aquella sensació, no? Mm.
Però també hi ha una altra sensació més que genera més incertesa que la de posar el peu al fang, i és que posar el peu i veure que hi ha platja d'aro, no, o sigui, salou, o allà figats a la riera de Merlès, en el cas del Lluçanès, no? O a la Ribera Salada, no? Que és la darrera experiència que vaig tenir. Vaig anar quan vam fer la Ribera Salada per riu avall.
La Ribera Salada és un racó bestial.
D'aigua mineral, on no és que sigui transparent, és que no hi ha aigua. Tens la sensació de que hi ha aigua, però en realitat no hi ha, és una mena d'èter. O sigui, és brutal. En ma vida he vist un riu com a la Ribera Salada. Què va passar?
Però escolta, no en parlem gaire.
Sí, exacte.
Perquè, clar, no cal.
Doncs d'això vull parlar.
Ah, d'acord.
Clar, la gent no ho diu. No, jo què vaig fer? Vaig anar entre setmana amb la tele a gravar un capítol de Riu Avall, que vaig arribar a casa meva, vaig agafar la família i vaig dir, ens anem cap de setmana perquè veieu, perquè si no ho veieu vosaltres, encara que mireu el capítol, que jo recomano a tothom que miri tot Riu Avall, però en concret el capítol de la Ribera Salada, i anem a gaudir-ne. Pots imaginar, Francesc, no et pots imaginar. Només d'arribar, els Mossos d'Esquadra desesperats, els cotxes deixats de qualsevol manera saps, al mig del bosc, una de residus, un regarol de residus, de plàstics, de jaunes, de tot allà llançat, i després el pobret lloc de bany que jo havia vist absolutament transparent i absolutament que era abocador i que donava la sensació de que estava, jo que sé, imagina't, un país exòtic com Catalunya, per exemple, no? I doncs, que dius, quin país que tenim, allò s'havia convertit en una mena de festa rave. El que no posava la música estava tirant-se en bomba des de les roques, el que no s'havia fet mal amb un peu, els Mossos amb la llibreta amunt i avall. És a dir, que aquesta reglamentació... Saps què passa? Que la reglamentació ja la tenim feta. No cal fer més reglamentació. La gent diu, és que això és intolerable, s'hauria de prohibir. És que està prohibit.
És que
està prohibit. Què n'han de fer, pobra gent? Han de tancar el bany. Han de tancar i han de renunciar ells mateixos. La gent del territori, que quan arriba l'estiu, durant tota la seva vida, havia anat a banyar-se a la riera, o havia anat a banyar-se al pou, o havia anat a banyar-se a aquella piscina natural que tenien. Estic pensant en racons com ara Aiguafreda, un lloc també d'Aiguafreda que conec, i que l'última vegada que vaig anar se'm queien les llàgrimes. Jo havia anat amb el meu pare quan era petit, i era el paradís, era la Laguna Azul, no? Com la pel·lícula de Leo DiCaprio. I en canvi ja estàvem entens que era un desastre. Llavors, les lleis estan, els municipis el que estan fent és tancar camins i prohibir, i clar, quan prohibeixen ells tampoc hi poden anar, perquè llavors aquí no, el que no pot ser és que això es converteixi en una
mala
zona privada.
Mala peça al teler,
Perquè mala peça al teler perquè no tenim civisme.
Ja.
No, aquí s'ha d'actuar amb multes i amb sancions. No, sí que tenim pes al teler. Hem de multiplicar les dotacions
les
gent rurals.
Sí.
Hem de passar de molt als 500 gent rurals. Això és una cosa que el Toni Mur ja fa molt de temps que ho sap i que s'està desenvolupant. El cos de gent rurals és petit no només per qüestions de prevenció d'incendis o per regulació de l'accés al motoritzat al medi natural. No, pel control de les zones de bany interior, que és terrible, les teníem absolutament abandonades, pobretes meves, i no donen a l'abast. Perquè, a més, són policia, però no estan reconeguts com a tal pels ciutadans,
sí,
és terrible, i no saben que poden, i no només és que poden, sinó que sancionen, i queden absolutament escarmentats, és a dir, que respecte cap als agents rurals, primer, reconeixer la policia del medi ambient, que ho són, i després, sobretot civisme a les zones de bany interior, que és com jo hi volia fer aquesta apel·lació. Evidentment que a les platges, evidentment. Però què està passant? S'està passant una cosa que és... la gent està veient que davant de l'aglomeració que tenim a les zones de costaneres, a les zones de platges, diu, ai, jo conec un lloc que no hi va ningú, saps? Mm-hmm. Sí, la riera de Merlès, allà, com
que entra Lluçà... No ho expliquis a ningú.
Sant Boi, sí, allà anem, ja veuràs, allà, no li diguis a ningú, anem-hi. I clar, aquesta cançó que estic dient es multiplica per 30.000, m'entens? I quan arriben allà aquells que no li diguis a ningú, que ja l'he dit a tot el... I és el que tu m'has dit abans, xx, calla, no ho diguis, no parlis. Ah. Sí que parlo, sí, perquè m'agradaria que la gent conegués el Ribera Salada, i m'agradaria que la gent conegués la Riera de Merlès, però amb respecte,
sí.
Amb sentit comú i amb seny, sisplau.
Vinga.
Seguim.
El concurs.
A quina comarca es troba l'espai natural protegit de la Riera de Merlès? Atenció al premi! Un sopar per a dues persones al restaurant Aradi, de Platja d'Aro. Això sí, per gaudir-ne en temporada baixa, per tant, cal concretar el dia amb la gent del restaurant. I recordeu, això és gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. Del programa anterior del Meteo Ambient, quin és l'aliment favorit dels ratpenats? Cosa que els converteix en una espècie realment molt beneficiosa? Doncs els insectes voladors, una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, marxa cap a Begú, Lourdes d'Olofeu, la guanyadora.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Va, no anem al Port de Barcelona, no. Sinó que anem al Camp de Tarragona.
Efectivament, una zona que a mi m'ha sorprès en conèixer les dades i en conèixer com està evolucionant. Ha sigut en documentar-me per parlar-ne del tramvia del Camp de Tarragona, d'aquest trencamp, que es veu que va agafant velocitat mica en mica. Ja saps que les obres de licitació ja es van aprovar. El primer tram que unirà Cambrils, Salou i Vilaseca està previst que entri en funcionament el 2026, però ja gairebé tot cap a finals d'any i principis d'any que ve tot estarà ja adjudicat. Recordem que aquest tram complet tindrà un traçat de 46 quilòmetres de tramvia, cuidado, 47 estacions, 10 de les quals seran intercanviadores que aniran a l'aeroport, que aniran a l'estació de l'AVE, i l'operador...
la gran estació de l'AVE...
I l'operador, sí, aquella cosa que... Bueno, ja ho explicarem un dia, o sí, ja ens ho explicaran un dia.
Allò de Camp de Tarragona. El ferrocarril que estigui ben a prop del ciutadà.
Sí, en aquest cas és molt curiós.
No, és que m'ha sortit de l'ànima,
sí,
eh?
Sí. L'operador... T'haig de dir que hi ha una aturada que fa l'AVE, que jo mai acostuma a coincidir, però abans d'arribar a Madrid ja para a Guadalajara, que no sé com es diu, Llévenes, crec que es diu.
Sí, Llévenes, sí.
Que quan para ja a l'AVE dic, què és això? Em sortirà aquí el Clint Eastwood amb el...
Sí.
Perquè sembla que sigui l'oest americà. No hi ha amb tota la roda.
No.
Ni una sola casa. Bueno,
hi ha un treballador que es dedica a treure els rotllos aquells d'herba.
I el Camp de Tarragona, amb tots els meus respectes, és gairebé...
No, s'assembla.
Si arribes a nit i s'atura, i que dius... Bueno, en tot cas, anem a parlar del tramcamp, perquè això li donarà moltíssima vida. Això és el que va dir el president Aragonès, que la presentació del traçat definitiu va dir que l'objectiu és que el 25% dels desplaçaments en aquest territori es facin en transport públic, avançant així cap a una Catalunya més verda, va dir el president Aragonès. Però, i tu dius, i quin és aquest territori? Això és el que m'ha sorprès i que ara compartia amb tu fora el micro i que em deies, no, és que poca broma amb el Camp de Tarragona. És la segona àrea metropolitana de Catalunya en importància, darrere de l'AMB, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i cuidado, el 90% de la seva mobilitat és interna. Sí. És a dir, és gent que va de Vilaseca a Reus, de Reus a Salou, de Cambrils a Tarragona...
Sí, i per exemple, hi ha gent d'un determinat nivell, per exemple, si estiguessis a Barcelona, diries, doncs, me'n vaig, viu a Llavaneres, viu a Sant Cugat, viu a Sitges. Doncs, per exemple, el Camp de Tarragona té una miqueta doncs, aquests batecs similars i, per exemple, hi ha molts treballadors qualificats de l'àrea tarragonina, que si petroquímica, etc. Doncs que viuen a Altafulla, es desplacen cada dia, Roda de Barà, etc. I hi ha una mobilitat en vehicle privat que domina absolutament.
Totalment. Tot i que a mi no me la toquis Tarragona, que és una de les ciutats més maques i que més m'estimo, i jo, si visqués per allà, viuria a la ciutat de Tarragona. Tarragona
hi ha Reus, al costat.
Sí, Reus, bueno, sí, també, però a mi Tarragona em té absolutament el cor robat. Bé, ja em diràs, bueno, aquest trencamp, quants viatgers es calcula? Perquè, clar, la inversió és importantíssima. La recuperarem, aquesta inversió, 540 milions d'euros. Mira, saps quants habitants, quants viatgers tindrà anualment aquest tram camp? 10 milions
anualment.
Que m'he 10 milions de viatgers anuals. De fet, farà...
Bueno, saps que hi ha línies de l'AVE que tenen a l'any 10.000 passatgers.
Clar, efectivament, imagina't.
És a dir,
posat.
Sí senyor.
Farà el trajecte entre la plaça Imperial Tarraco i la plaça de les Soques de Reus en 26 minuts. És a dir, que guanyes no només confort, no només tranquil·litat i que pots anar llegint el diari o fent la teva feina amb el teu portàtil, sinó que guanyes temps. Perquè en aquest tram de l'autopista sempre hi ha cua de trànsit, sobretot per entrada i sortida de Reus i de Tarragona, no? És a dir, que això és una aposta importantíssima per la mobilitat sostenible, ben feta, ben duta a terme, i com aquesta en volem una altra a les comarques de Girona, i en volem una altra...
Bé, saps que déu-n'hi-do, també Girona, Olot, Banyoles...
Sí, estic d'acord, i Osona...
Que estan projectes de tramvia, la PTP, etcètera, la gent de la promoció pel transport públic...
I el millor de tot, i la bona notícia d'aquest tram camp, és que saps qui serà l'operador del servei? Quina és l'empresa amb més vots a favor de qualitat de
Ferrocarrils de la Generalitat?
Aquí la tenim. És a dir, que la garantia de qualitat ja ve donada.
Que és altíssima.
Molt bé.
Crec que fins i tot... Ferrocarrils de la Generalitat assessora a
una pila d'entitats.
No, i fora Catalunya, eh?
Totalment.
Sí.
De la mateixa manera que l'Institut Català del Suro assessora una pila de gent, de la mateixa manera que és a dir, que el Centre Forestal de Catalunya és el centre forestal de molts països. És a dir que...
Però em sona ja dir que alguna ciutat espanyola té com a operador o està en converses amb Ferrocarrils de la Generalitat per temes de tramvia, etc.
Escolta, quan inaugurin el trencamp, farem un viatge, farem un espai tu i jo des d'allà.
Vinga,
que et dic.
I el José María Campillo amb la gravació,
segurament,
etcètera.
Segurament, un home amb recursos i és un tècnic com pocs hi ha en aquest país.
Bé, i ell que va amb bicicleta amunt i avall, me l'imagino pujant la bici en el tramvia.
I tant. Vinga.
El concurs.
Quines poblacions unirà el primer tram del tramvia del Camp de Tarragona? Aquest lot de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, el premi. Del programa anterior, Meteomar, més Meteotaula, ja tenim guanyador, és de Tarragona Ciutat. La pregunta deia, com s'anomenen les navalles al Delta? La resposta, canyuts. Premi, un davantal de pesca neta i un clauer.
Empresa Green.
Mm.
Inactiva.
Sí, és un fons d'inversió.
Ah, jo pensava que era un iogurt.
Jo també, t'ho juro. Sí, quan ho vaig veure, creia, però no. És el primer fons d'inversió en capital natural. Ara intentarem saber què és això de capital natural, perquè pot sonar amb un oxímoron, no? Això de capital i natura. Però no, ara t'ho explico. És un grup de grans empreses catalanes, de les més grans, diria jo, que s'han unit a un fons d'inversió al Palladium per impulsar Nactiva, que és una plataforma d'inversió amb capital natural. Aquesta està creada com a empresa social, és a dir, que en principi no té ànim de lucre. I la seva funció, la funció de Nactiva, serà finançar projectes vinculats a protegir i preservar l'aigua, els boscos i la terra. I això, l'aigua, els boscos i la terra, és el que els inversors anomenen capital natural. Ja m'està bé. M'és igual com li diguin. El cas és que ho protegeixin i que posin recursos per la seva conservació. La resta no m'importa tant.
Escolta, a banda dels actors...
Sí.
Doncs aquestes grans empreses que ara ens diràs quines són. I ara hi arribarem. Aquí veig tres coses molt potents. Aquí veig tres coses d'aquelles que si et passeges pel territori dius... Uf... Promet.
I tant. Per començar, es tracta de la primera iniciativa d'aquest tipus que neix a la Unió Europea. És a dir, mai s'havia posat en marxa un fons d'inversió en capital natural a tota la UE. Sí que als Estats Units i Austràlia i el món anglosaxó, que sembla que aquest tipus d'iniciatives són més comunes. Qui són aquestes empreses? Bé, doncs, cuidado, són Agbar, Naturgy, Celsa, Ciments Molins, Grup Catalana Occident, Ametller Origen i CaixaBank. Hi ha més, però aquestes les hem posat perquè això seria l'alineació titular, com si diguéssim.
Celsa no fa gaire, el seu responsable mediambiental, que ens va encantar la
seva predisposició a parlar de la sostenibilitat, a incorporar aquest concepte amb el ciment. Nosaltres, amb aquesta, o sigui, el que farà Nactiva en aquesta primera ronda de finançament serà disposar de 70 milions d'euros. Aquí és on ve la cosa interessant. Els que voltem pel territori, com tu dius, i venim des d'antic, venim d'un temps en què defensar la natura era una cosa utòpica, bàsicament, que arribin els diners, benvinguts siguin, m'entens? Que arribi... Que el món del capital s'hagi girat i que hagi vist, ara veurem com ho faran, però que hagi vist una oportunitat en el fet de preservar el patrimoni natural i el patrimoni, en aquest cas, fluvial, benvingut sigui. Mira, una de les intervencions, perquè la gent potser ara està, com jo en el seu moment, una mica perduda. Es recuperaran les 23 colònies industrials del Llobregat, però no es recuperaran amb un fet exclusivament museístic, sinó que es regenerarà els hàbitats naturals de la llera del riu i es reenfocaran aquests equipaments cap a turisme sostenible i educació ambiental, de manera que la colònia, diguem la que sigui, serà a partir d'ara un centre d'investigació dels recursos naturals del Llobregat i, a més, s'hauran posant en marxa activitats per recuperar la llera del riu, que ja li toca, pobret meu, en el cas del Llobregat. Una altra cosa que es farà, és un règim de concessions amb els ports de l'Estat per instal·lar aquells biotops. Te'n recordes que els vam tenir aquí fa molts anys? Fa molts anys, potser parlo de 5 o 6 anys, una gent que deixava anar unes estructures no sé si eren de fibra de vidre o eren unes estructures que es deixaven anar al fons dels ports,
no recordo,
i eren colonitzades pels
i a més saps que els biòlegs marins i la gent bàsicament biòlegs marins diuen si no protegim les praderies de Posidònia, la costa està perduda.
Totalment, perquè fa un efecte, i no només la costa, ja saps que és l'organisme que assumeix més, que capta més CO2 de tota la biosfera, no? És a dir, i com ho han fet això? Doncs han anat a parlar amb la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, que també els hem tingut aquí. És a dir, que les coses estan fent sobre el paper, dic, Jo no estic defensant aquí cap postura. L'únic que dic és benvinguda sigui aquesta iniciativa, benvingut sigui que el món de financer entengui que sense ell no es poden desenvolupar projectes amb ambició, amb cara i ulls, per protegir i regenerar, que no es tracta només de protegir, sinó de regenerar. Protegir ja es dona per fet, que la natura no es pot tractar com l'hem tractat fins ara. El que es tracta és de regenerar tot el que hem perdut fins ara. El cas de les colònies tèxtils està claríssim, no? Bé, jo crec que és un fet noticiable i que el fet de que aquest fons d'inversió català, que en el moment només operarà a Catalunya i és 100% amb seu a Barcelona i només operarà a Catalunya, aquí hem d'estar com a mínim amatents a veure cap on va aquest i què és això del capital natural. Ja t'ho aniré explicant.
Anirem fent seguiment.
Vinga.
Va.
El concurs.
En què inverteix el Fons d'Inversions Català Nactiva? Una ampolla de cava brut, el Premi Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I del Meteotemps del programa anterior, l'avís de calor nocturna el trobarem a algun altre país europeu? Doncs no, Meteocat és el primer servei meteorològic d'Europa que el va implantar amb notable encert i èxit aquest estiu. Xavier Vilà de Mataró, el guanyador d'aquest lot de cafè novell residu zero sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i ecològic.
Quin temps farà?
Quin temps farà? Acabem ràpid, perquè aquest dissabte, aquest diumenge, aquest cap de setmana llarg, que és la Festa Nacional de Catalunya, d'aquest país, i bé, aquests tres dies han de ser o han d'estar dominats absolutament per l'absència de precipitacions. Sol dissabte, algun núvol prim, sol més esmorteït diumenge per alguns intervals de núvols prims i més intervals de núvols per la diada. Podríem dir que allò de núvols i clarianes el dia de la Festa Nacional del País. No s'esperen precipitacions. Potser sí dimarts. És difícil que dilluns arribessin. I la calor que augmenta una miqueta respecte avui. Si dilluns passat feia molta calor a Catalunya, de 30 a 35 graus, ara s'ha desinflat el termòmetre uns 3 graus a gran part del país, doncs dissabte i diumenge probablement els tornarem a guanyar. En definitiva, tranquil·litat absoluta aquestes pròximes jornades i, per tant, el cap de setmana llarg també. Moltíssimes peticions, Manuel Guillén, cap de setmana a Tossa de Mar, diumenge 10 a Lloret de Mar, la Sílvia Dotto, Raül Borràs, el farem al final, ara us diré per què. Marga Noreduna, per Sadiada, a Barcelona, Neus Ninou, cap de setmana a Bellcaire d'Empordà, Cristina Pere Mateu, a Cadaqués, a Camprodon, Montserrat, Tenes, a Canet de Mar, Maria Rosa, Pasco, Lluís CP, a Fredes, el Baix Maestrat, Àlex Fletxa a la Granja d'Escarp, DBC 121A i Albert PC, cap de Salou, Alfred Cairó a Besalú, Consol Uller a Blanes, Georgina Pagès a l'Estartit, com estarà el mar també demana, Gemma Magrinyà a Sant Pere Pescador, Montse Pujol a Lleida, Montse Martos Malgrat de Mar, Jordi Bové a Planoles, concretament demana però Ripoll dissabte, un partit de futbol de cadet, i Maite Martín a Palamós i La Fosca, i a més un casament que és del Pol De Jong. Caram, aquest cognom. Temps a Torroella de Montgrí, la Bisbal dissabte 9 a partir de les 4 de la tarda, diu el Pol De Jong, que es casa amb la Naomi 3. Aquí pots fer moltes bromes, Pol? Esperem que la 1 i la 2 no siguin tan bones com la 3, o vés a saber. Naomi 3, ja li has dit a la teva dona, això? Bé, a partir d'aquí, cap de setmana tranquil, en tots els casos, mar molt tranquil·la, no plourà enlloc, caloreta de dia, més calor que avui, per exemple, i fresca en hores nocturnes.
El concurs.
Ai, que ens hem oblidat de Califòrnia, us ho havia promès, perquè és Los Angeles, el Raül Borràs, i l'hem volgut separar de les peticions generals de Catalunya. Principi a l'àrea de Califòrnia, calor de ple estiu, els pròxims 6-7 dies, màximes de 29 a 34 graus, depenent del dia, però a finals de la setmana que ve, dijous, però més probablement divendres, podria baixar fins als 24-25 de màxima. No ha de ploure els pròxims 10 dies. Anem al concurs, aquest concurs que ens porta a fer aquesta pregunta. El juliol passat va ser el primer o el segon mes de juliol més càlid de la història instrumental climàtica? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada, digue'm un fenomen del tipus teleconnexions que ens afecta des de fa setmanes. La resposta era El Niño. Maria Martorell de Malgrat de Mar, la guanyadora d'aquesta ampolla de Prior Day, aquest oli d'oliva verge extra macerat, en aquest cas amb alfàbrega de quart de litre.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Joaquim Cors, caçant el sol amb un roig del camp. Foto, 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 Joaquim, de concurs, sens dubte. Foto del 25 de juliol.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Acabem, ens queden segons. El pròxim programa, curiositat sobre arbres i boscos, tortugues marines, fruits vermells i l'observador de Viu de Llevat, en Jordi Coll. I, a més, intentarem acostar-nos una miqueta més a la previsió del temps de la segona quinzena d'aquest mes de setembre. catradio.cat, mail, Facebook i Twitter. José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i una setmana més, el vostre meteoròleg de confiança, l'únic d'aquest programa, habitualment en antena, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.